Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe del programa al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Com esteu? Bona nit. Molt complicat. El Barça ara ho té realment molt complicat per classificar-se pel top 8 de la Eurolliga. Queden 10 jornades pel final de la fase regular i l'equip, amb 7 victòries, 13 derrotes, està a 4 victòries del Tai, a 4 victòries del top 8, a 4 victòries del Maccabi. Fent números, fent comptes, queda clar que l'equip de Xito Alonso està obligat a guanyar-ho absolutament tot. Està obligat a guanyar els 10 partits que queden. Són els números que fa Xito Alonso.
Está claro que la Euroliga, y una vez que las cuatro victorias fueran la diferencia, ¿no? Pues la situación era muy complicada, ¿no? Nosotros nos tenemos que coger en este momento para estos últimos 10 partidos que quedan, pues intentar ganarlos todos, ¿no? Que es la única situación que nos vale.
Doncs el cert és que ara mateix el Barça, el club, els jugadors, el cos tècnic, l'entorn, la premsa, ens volem agafar el que sigui esperant veure algun raig d'esperança, per petit que sigui, que ajudi a veure una mica de llum al final del túnel, però la realitat ens diu que per segona temporada consecutiva l'Eurolliga és una competició que li ve molt gran a aquest Barça. Un equip que, més enllà de no classificar-se pels quarts de final, el pitjor de tot és que arribarà a les darreres jornades sense opcions. Els dos propers partits són claus. Tot passa per guanyar demà al Milà i guanyar sí o sí la propera setmana, el proper dijous, 8 de febrer, a la pista del Maccabi. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dimecres amb el Jordi Carretero, el control, Xavi Pagant a la producció.
Bona nit, companys.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino. Next to me.
Doncs el cert és que portem tota la temporada fent números a l'Eurolliga i en seguirem fent fins que les matemàtiques no ens diguin que és impossible, malgrat que la realitat ens ho deixa molt, molt clar. La millor dinàmica del Barça l'ha aquesta temporada a Europa és de 2 victòries consecutives i ara Xito Alonso pretén guanyar-ho absolutament tot, els 10 partits que queden per intentar classificar-se pel top 8.
Una vez que las cuatro victorias fueran la diferencia, ¿no? Pues la situación era muy complicada, ¿no? Nosotros nos tenemos que coger en este momento al partido de Fenerbahce durante muchos momentos, al partido de Brosbasket, ¿no? Al partido de CSK. Eso es lo que tenemos que cogernos para estos últimos 10 partidos que quedan, pues intentar ganarlos todos, ¿no? Que es la única situación que nos vale, ¿no? Empezando, obviamente, por el primero, que no es fácil, aunque sea un rival que va por debajo de nosotros en la clasificación por una victoria, pero no es fácil porque tienen un nivel muy alto y quieren conseguir lo mismo que nosotros, ¿no? Que en estos últimos 10 partidos acabar de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de hacerlo y sobre todo no frustrarnos en un momento determinado porque podamos ir con un problema en el marcador en la competición de Euroliga, porque tenemos que seguir luchando hasta el final, pero empezando por el partido único que tenemos en el jueves, ¿no?
Doncs, sincerament, per molt que ho intenti, no veig el Barça la seva guanyant els 10 últims partits de la fase regular de l'Euroliga contra Milà, Madrid, Estrella Roja, Baskonia i Khimki a casa i fora les pistes de Maccabi, Salgiris, Olympiacos, Unicaja i el Anadolu Efes. Els propis jugadors també reconeixen que el repte és més que difícil. Tomás Hurtel.
Complicado, ¿no? Sabemos que tenemos que ganar. Mucha presión, ¿no?
Está muy complicado, lo decías ahora, pero ¿a qué os cogéis? ¿A qué se coge el equipo? ¿Qué opciones le das al Barça para intentar el milagro, no imagino, de estar en el top 8?
Bueno, como le he dicho antes, tenemos que sumar victorias, entonces no tenemos otra opción. Vamos a salir en la cancha 100% y lo intentar al máximo, ¿no?
No solo vosotros, ellos también están muy mal clasificados, pero ¿es un partido a la desesperada?
Bueno, desesperada para ustedes, ¿no? Pero para nosotros no, yo creo que podemos ganar a Milán, podemos ir a Maccabi a ganar y, bueno, nos acercamos de los equipos de los playoffs, ¿no? Es verdad que tenemos que sumar victorias, entonces lo vamos a intentar.
I aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, es veuran les cares dos dels pitjors equips d'aquesta edició de l'Eurolliga, el Barça-Lassa, cinquè per la cua, amb 7 victòries, 13 derrotes, que rep el Milà, segon per la cua, amb 6 victòries, 14 derrotes, dos equips que, diu Cito, persegueixen recuperar el prestigi perdut a Europa.
Milán y, bueno, Barcelona, digamos, dos años seguidos. El año pasado no estuvo entre los ocho primeros. En este formato de Euroliga nunca se ha disputado, solo dos años. Todavía no ha acabado, ¿no? Pero es verdad que en este momento ninguno de los dos estamos entre los ocho primeros. Queremos buscar un prestigio perdido en los últimos años y estamos trabajando para ello. Y yo, que no voy a hablar de nosotros, pero sí que hablo de Milán, creo que Milán está haciendo un trabajo que saben ellos mismos que no es fácil y que lo van a recuperar seguro, ¿no? Como igual que creo que va a hacer nuestro club, ¿no? Lo que pasa es que es una situación en este momento que no va a ser inmediata, pero que el club está trabajando tanto Milán como nosotros para ellos.
I per l'enfrontament de demà dijous, corresponent a la 21a jornada de l'Eurolliga, un dels al·licients del partit més enllà de la victòria en si és poder veure el redebut d'Edwin Jackson amb la samarreta del Barça a l'Assa. Vicito Alonso ha assegurat que està molt content amb l'arribada del jugador francès.
La decisión de que hemos fichado a Jackson es muy buena en muchas cosas, ¿no? Tenemos otros jugadores que quizás a largo plazo podrían dar un resultado diferente en cuanto a tener otro tipo de jugador en el club, ¿no? No solo para el momento actual, sino para el club, pero creo que es una decisión muy buena del club. Yo, por supuesto, estoy súper contento, no solo por la contratación de él, sino por el esfuerzo del club para mejorar, ¿no? Y que podamos seguir teniendo pues, opciones en todas las competiciones que nos quedan por disputar todavía.
Per cert, que avui Cito Alonso ha explicat que Edwin Jackson jugarà, redebutarà amb el Barça-Lassa demà, depenent de l'estat físic de Petteri Koponen. El finlandès no acaba de fer net de les seves molèsties a l'espatlla. Sobre l'arribada de Jackson, avui també n'ha parlat el seu compatriota Tomás Hurtel.
Edwin, creo que todo el mundo aquí lo conocemos, ¿no? Ha jugado muchos años en España. Anotación, creación, y yo creo que también por su físico puede defender también. Es muy atlético y, bueno, va a tener un rol diferente que en Estudiantes, pero yo creo que lo puede hacer bastante bien.
Doncs, home, sortirem de dubtes i sabrem si Edwin Jackson entra en la convocatòria i si Cito Alonso li dona o no minuts. Qui s'hi torna demà després de superar una grip és Juan Carlos Navarro i els jugadors que segueixen sent baixa, Marc García i Kevin Serafin. La situació del francès, que se segueix recuperant d'un esquinç de genoll, és una incògnita. Veurem si podrà arribar a temps o no per disputar la Copa del Rei de Les Palmes. I ens queda pendent repassar la 21a jornada de l'Eurolliga per demà a les 6 de la tarda, Xesca Reial Madrid. Partit, per cert, 500 de Pablo Laso a la banqueta blanca. També a les 6 de la tarda, Efes València. A les 7, Barça Lassa Milà, Salgiris Maccabi i a les 8, Olympiacos Fenerbahçe. Per divendres, a les 6, Khimki Unicaja, a les 8, Bros Bamberg Panathinaikos i a 8:15, Baskonia Estrella Roja. La classificació, 16 victòries Xesca, 14 Fenerbahçe, 13 Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos, 12 Salgiris, 11 Khimki i Maccabi. Fora de les zones de playoff, 9 victòries Baskonia, 8 Unicaja, Estrella Roja, 7, Barça, Lassa, València, Bros Bamberg, últims, 6 victòries Milà, 5 victòries Efes. Encara a Europa, l'Eurocup, l'Herbalife Gran Canària s'ha classificat pels quarts de final després de guanyar ahir a la pista de l'Alba de Berlín d'Aito García Reneses per 72-75 amb 20 punts de Marcus Eriksson, un jugador que no tenia lloc al Barça. A la Basketball Champions League, victòria del Movistar Estudiantes, 7-8-7-3 davant del Bambit en la penúltima jornada de la fase de grups, avui jugant Iberostar Tenerife i UCA Múrcia. A l'Euroliga femenina, l'Avenida ha de derrotar avui el Family Schio per 11 punts o més si es vol classificar pels quarts de l'Euroliga. Del contrari, l'equip de Salamanca es podria trobar amb l'Uni Girona en els quarts de final de la Eurocup, sempre quan l'equip d'Eric Suris faci avui els deures. L'Uni Girona, amb un més 24, està jugant des de 8:45 del vespre el partit de tornada de la seva eliminatòria a la pista de la Virtus. Més coses del bàsquet al dia, perquè després que l'Avenida es proclamés campió de la Copa i el Granada aixequés la Copa Le Plata, aquest proper dissabte sabrem el guanyador del campió de la Copa Le Port, Breogán o IC Le Manresa.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs l'Eport, que es prepara per viure el primer gran títol de la temporada, finalitzada la primera volta, els dos primers classificats, Breogán i l'IC Le Manresa, es van citar pel proper dissabte 3 de febrer per disputar la final de la Copa, que es jugarà al Pazo Provincial de los Deportes de Lugo a partir de 9:15 del vespre. El Breogán arribarà a la cita líder amb 18 victòries, 2 derrotes, mentre que l'IC Le Manresa ara mateix ocupa la quarta posició amb 15 victòries, 6 derrotes. L'equip de l'Eix Durán suma 2 victòries contra Tau Castelló i Palència i 2 derrotes contra Càceres i Melilla en aquesta segona volta de la competició. Director esportiu del Bàsquet Manresa, Román Montañez, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, Òscar.
Arriba la primera gran cita de la temporada, la final de Copa entre dos històrics.
Sí, la veritat és que bueno, s'han donat tots els condicionants perquè tots els clubs més representatius d'aquesta Leport, amb més història, sens dubte, doncs juguin aquesta Copa de l'Alep i, bueno, anem allà amb les màximes aspiracions d'intentar guanyar-la.
Mm-hmm. Una primera volta en la que l'IC Le Manresa va fer els deures, va fer els mèrits per ser-hi, però us va tocar suar de valent, no?
Sí, sens dubte va ser una primera volta complicada. Vam arribar amb opcions gràcies a guanyar la Casa Prat i després tenir una visita a Lleida, que era un partit complicat, i bueno, depeníem una mica de nosaltres de guanyar aquell partit. Vam fer les coses bé i va ser un partit ajustat, però l'últim partit de la primera volta el vam guanyar i ens va donar la possibilitat de jugar-la.
Com diries que arriba l'equip per a la final de Copa d'aquest dissabte?
Crec que arriba bé. Crec que hem passat al principi de la segona volta l'equip va fer una mica un baixón, potser normal dintre de... A veure, està clar que no aquests dos partits que vam perdre a Càceres i a Melilla al Congost no van ser del tot satisfactoris per l'equip, però bueno, després d'aquesta una mica aquesta pressió d'intentar arribar al final de la primera volta i tenir aquesta possibilitat de jugar a la Copa, pues suposo que l'equip es va relaxar una mica, no? I va deixar de fer aquelles coses que estaven fent molt bé, i bueno, l'equip ha donat un canvi i crec que ara tornem a ser un equip més sòlid a partir de la defensa, a partir del rebot, a partir de ser agressius, de jugar amb ritme, que és el que una mica vam perdre al principi de la segona volta.
Mm-hmm. Quin partit esperes per dissabte?
Un partit duríssim. A més, allà a Lugo, al Pazo, amb una afició que està molt a sobre, una afició que és de bàsquet, que anima des del primer minut fins a l'últim el seu equip, i és un ambient maco per jugar. Jo crec que qualsevol jugador, si ha de jugar un partit on hi ha un títol en joc, està clar que veure un pavelló que segur que estarà ple i que hi haurà molts condicionants que aniran en contra del nostre equip, però que crec que l'equip pot, ha de tenir la suficient capacitat i la suficient personalitat com per, bueno, per saber que el que ens estem jugant.
És el que anava a dir, un Breogán, no sé si favorit, però que està a un grandíssim nivell a sobre jugar a casa, però està clar que l'Isser Manresa donarà molta guerra aquest dissabte.
Sí, està clar que el partit que vam jugar allà a la primera volta ens ha de fer recapacitar de les coses que no vam fer bé. No?
98-81.
Sí, jo crec que ens va sorprendre una mica l'ambient. Jo crec que ens va sorprendre inclús pues, la talla de l'equip. És un equip top de l'Alep, ho està demostrant. És un equip que està fet molt bé. I bueno, per això van primers, no? Llavors tenen jugadors que coneixen molt bé la categoria, jugadors veteranos que controlen el ritme de partit i apostes que els estan sortint molt bé. Llavors, bueno, és un equip que fa molt bé les coses, però està clar que ara nosaltres sabem el que ens trobarem allà i a ningú de l'equip li agafarà per sorpresa. Sabem que els aficionats d'allà apreten moltíssim i qualsevol acció dels àrbitres que no vagin a favor del seu equip la protestaran i estaran a sobre. I bueno, és un condicionant que aniran al nostre contra, però sí que és cert que sabem el que ens trobarem i sabem que som capaços de, si nosaltres fem les nostres coses bé, tindrà l'opció de guanyar, que és el que volem.
Sí, deia el Breogán, que arriba a liderar amb 18 victòries, 2 derrotes. No, són 18 victòries, 3 derrotes del conjunt gallec. Parles d'un Breogán Roman com un equip top, sens dubte ho és, però vosaltres com us definiríeu? Ho dic perquè Nacho Lezcano, tècnic del Breogán, diu que el Manresa és un equip perillós per fora, sobretot per dins, que teniu el millor joc interior de la categoria i d'alguns equips ACB.
Bueno, jo suposo que Nacho en aquest aspecte també està treballant la part psicològica, perquè crec que el joc interior de Lugo, amb Demetrio, amb Sulimanovic, que està a un magnífic nivell, amb Steinbrück, que ha demostrat, no només aquest any, sinó l'any passat, que és un jugador molt, molt referent a la Lliga, i tenint en Guille Rubio, que se les sap totes, tenen un joc interior. A més, han fixat ara, bueno, fa un parell de mesos en Cabecele, que també és un jugador congolent, o sigui, tenen un joc interior temible. Està clar que el nostre és un joc interior amb l'arribada del Nacho Martín, complet també, però, bueno, en aquest joc interior crec que anem una mica amb igualtat de condicions. Poder ells tenen més pes, perquè tenen un 5 molt clar, que és en Steinbrück. Nosaltres poder aquest 5 tan clar no el tenim, però bueno, segurament bueno, ells han d'estar pendents d'altres coses, de tenir un jugador que nosaltres jugava de 5, que en tries amb el mòbil que és, i veurem què passa, no? Està clar que el joc interior és un arma que ells tenen, que nosaltres també, i a veure qui guanya aquesta guerra.
Escolta, Roman, el fitxatge de Nacho Martín és un, sí, és un missatge del club? Vull dir, deixeu clar que aneu a per totes aquesta temporada?
Bueno, és un fitxatge que se'ns va oferir aquesta oportunitat.
És un tros de fitxatge.
I no volíem deixar escapar. Està clar que en Nacho porta 13 mesos fora de la competició, que li falta encara ritme de competició.
Sí, però ja ha demostrat del que és capaç, eh?
Sí, i tant. És un jugador amb moltíssima qualitat, no? Encara li falten moltes coses, i ell ho diu, és conscient. I després d'una setmana de 3 partits, l'últim partit que juguem a casa contra València, ell ens diu que estava cansat, i és absolutament normal, no?
Sí, sí.
Nosaltres tenim clar que un jugador d'aquesta qualitat la volíem tenir. Sembla que no tenia ofertes perquè es posava en dubte el seu nivell de, bueno, la seva lesió del turmell, de com estaria a ACB, que és el seu lloc segurament, i nosaltres vam intentar, doncs, bueno, agafar-nos aquesta possibilitat, intentar portar un jugador que creiem que ens encaixava molt bé en el que necessitàvem. I ja a principi d'any ja vam dir que anàvem amb una plantilla una mica curta i que, bueno, que deixàvem un espai per poder fer algun fitxatge, i així ha sigut.
Doncs molts equips de CB potser s'estiren dels pèls, no?
Bueno, no ho crec. Això a vegades, com diuen, no, a toro pasado és més fàcil parlar, no? Jo el més important del Nacho és que ve motivat, té ganes de recuperar el seu nivell, que al final el més important de tot és que estigui recuperat de la seva lesió, i que mica en mica vagin a fer el ritme oportú per trobar-se cada vegada més competitiu a pista, no? Sabíem que pagaríem una mica aquest peatge de tenir que donar-li una mica de temps, però bueno, estem contents amb la predisposició seva, amb les ganes que té d'ajudar l'equip, i creiem que, bueno, que ens pot anar molt bé a l'equip.
Doncs dissabte, el Lice de Manresa, que disputarà una nova final de la Copa l'EP 17 anys després, pot tornar a aixecar un títol molts anys després. Un títol, Roman, que donaria molta moral a l'equip de cara a la segona volta i engrescaria encara més a l'afició, no?
Sí, sens dubte. L'afició sembla que s'està engrescant. És cert que a vegades no s'entenen certes derrotes. És una lliga molt competitiva, que hi ha grans equips, grans jugadors, especialistes, jugadors en l'EP, i que a vegades en qualsevol camp pots perdre, no? Llavors, bueno, el que els hi demanem és el que ens estan donant, que ens ajudin a l'equip a competir, que estiguin al costat de l'equip, ho estan fent, ja el viatge de Lleida ens van acompanyar i es van fer notar al Barris Nord, i el que volem és que ens acompanyin també a la Copa i intentar disfrutar una mica d'aquesta festa i intentar, pues, bueno, que ens ajudin a guanyar el partit, no? Llavors, bueno, queda encara un llarg camí, i el fet de jugar a la Copa també et dona que si la guanyes en un teòric playoff,
sí,
tens el factor camp a favor,
assegurat,
sí, és important.
Acabo, anirà molta gent de Manresa a l'U o què?
Jo crec que més d'un centenar de persones sí que estaran allà al pavelló animant a Manresa. O sigui que contents per aquesta part, no? Perquè veiem que l'afició té ganes, se sent una mica reconegut amb l'equip que té, que volíem anar per aquest camí una mica, que la gent estigués contenta del seu equip, que sí, perdem partits, però la gent són uns jugadors compromesos, uns jugadors que juguen amb aquesta il·lusió i intenten guanyar els partits a través de la il·lusió que dona estar en un club com el Manresa i de tenir un objectiu que és intentar tornar a la CB. Mm.
Doncs queden 3 dies per la disputa de la final de la Copa, l'Eport entre dos històrics, com són el Breogán i també l'ICL Manresa. Durant els propers dies, òbviament, aquí al Bàsquet al Dia anirem parlant i escoltant més veus de protagonistes. Roman Montaña, director esportiu de l'ICL Manresa. Gràcies i molta sort per dissabte.
Moltes gràcies a vosaltres. Una salutació.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I com tots els dimecres, arriba el moment de fer un cop d'ull a tot allò que succeeix en el món de la NBA amb el nostre expert aquí al Bàsquet al Dia, que no és altre que l'Adri González. Hola, Adri, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Escolta, quina gran matinada, quines exhibicions, començant pel partit històric de James Harden, primer jugador dels Rockets que anota 60 punts en un partit i primer jugador en la història de la NBA que acaba un partit amb 60 punts, 10 rebots, 11 assistències.
Sí, paraules majors, bueno... L'any passat ja va estar a punt a punt d'emportar-se a l'MVP. Aquest any, doncs, jo crec que amb actuacions com aquesta està un altre cop demanant, no?, aquest premi i aquest reconeixement, perquè al final, doncs, si no és el millor jugador de la temporada, doncs està molt a prop i està fent coses que vaja, sense paraules, no?, com aquesta actuació històrica per dues bandes, com bé has dit, i vaja, que a més, doncs, és el seu equip a guanyar, està liderant, està sent, doncs, encara millor si es podia ser. I vaja, els Rockets, doncs, que amb Harden en aquest nivell, doncs, són una gran amenaça per qualsevol equip, especialment de l'Oest.
Amb victòria, com deies ahir, 114-107 contra els Magic, la franquícia es consolida a la segona posició de l'Oest amb 36 victòries, 13 derrotes, i els líders són els Warriors, amb 40 victòries, 11 derrotes, que aquesta matinada han perdut 129-99. Déu-n'hi-do la pallissa a la pista dels Jazz, amb un recital de Ricky Rubio, partidàs del Masnou, 23 punts, 5 rebots, 11 assistències, i per moments, Adri, realment ha fet el que ha volgut amb Stephen Curry, eh?
Sí, és molt destacat el que ha fet aquesta nit, sobretot tenint en compte, doncs, com dius, no?, que tenia davant Stephen Curry, i a més ha estat un partit molt bo del Jazz en general, que bé, han superat en tots els aspectes dels Warriors, i vaja, el propi Steve Kerr deia que havien fet un partit molt desagradable, molt lleig, i vaja, perdre a 30 contra els Jazz, doncs, és una senyal greu, no? Però vaja, ens quedem amb això, amb la gran actuació de Ric Rubio, que esperem recuperi, doncs, la senda de principis de temporada, quan el veiem anotant amb bons percentatges, el veiem content, el veiem feliç, ho han vist, i sobretot, doncs, 11 assistències, quan feia que no veiem a Ricky Rubio doncs, a partir tant joc i recuperar aquesta, doncs, aquest esperit d'assistències, no? De repartir als seus companys i de sentir-se com a pista. Esperem doncs, que sigui una passa doncs, per a propers partits mantenir aquest nivell i fins i tot doncs, millorar-lo.
Doncs el Jazz, que ocupen la desena posició a l'Oest amb 22 victòries i estan a 4 victòries dels play-offs. I què em dius de Blake Griffin, dels Clippers, dels Pistons?
Sí, doncs una bomba, no? Abans del tancament del període de traspassos, sorprenent, perquè no sabia pràcticament una gran treu de Blake Griffin, i de cop, doncs, el veiem als Pistons, a una altra conferència, i hi ha un equip doncs, que ara mateix, junta a tots interiors, segurament dels millors de la Lliga, com són Andre Ramon i el propi Griffin, i que ara doncs, cal veure si amb aquesta gran adquisició donant aquest impuls no, per confirmar-se doncs, com a equip de play-offs, si són doncs, un equip totalment nou, perquè recordem doncs, que hem donat a canvi tres peces doncs, no rellevants, però que hem de veure com queda la plantilla configurada. I bé, és interessant, no? Els Pistons és una aposta, i fins i tot està doncs, és un jugador determinant a l'NBA. I bé, els Clippers, doncs, senyal clar que sembla que el projecte ha arribat fins aquí. Es diu doncs, que Lou Williams i Dan Jota també poden sortir de l'equip. Per tant, sembla que s'acaba la competitivitat dels Clippers. Tornaran a deixar doncs, davant de guanyar partits i veurem si de cara al draft doncs, aposten per algun jove que els ajudi a créixer un altre cop.
I per on passa el futur de Nikola Mirotić?
Doncs semblava fins fa unes hores que passava per els Pelicans. De moment sembla que les negociacions entre els dos equips s'han estancat, perquè recordem doncs, que Mirotić té una clàusula per vetar qualsevol traspàs. En cas de no vetar-lo, doncs, haurien d'allargar els Bulls un any més al contracte. De moment, cap de les dues situacions s'ha donat. Està stand-by el traspàs, que seria doncs, a canvi d'alguna ronda, sembla, i jo me la sic, per tant, a canvi pràcticament de res. Però vaja, amb la baixa de Marcus Cousins, doncs, té sentit pels Pelicans aquesta adquisició de Mirotić. És un jugador doncs, que seria titular, seria important des del primer dia, degut a aquest forat doncs, a les posicions interiors, i és un traspàs que fa sentit. Veurem com acaba.
I això, Adri, en uns dies en els que la NBA ha vist com jugadors importants han caigut lesionats, eh?
Sí, Cousins, John Wall, ara l'últim ha estat Kevin Love. Bé, són baixes per l'All-Star, importants. Ja van sortint els recanvis, però vaja, primer era Paul George, el que entrava en lloc de Cousins, Andre Ramon, doncs, estarà en lloc de John Wall. Falta ara veure qui serà el substitut de Kevin Love. El teu doncs, que podria ser Ben Simmons, el rookie dels Sixers, que seria doncs, el primer rookie des de, mira, Blake Griffin, el 2011. Per tant, vall de noms, necessàriament doncs, vall de lesions i vaja, esperem doncs, que els jugadors que han caigut recuperin el abans possible i que així doncs, estiguin a pista aviat.
Doncs esperem que així sigui. I acabem amb un somriure perquè, vaja, és el que ens ha provocat. Un aficionat dels Pelicans, Adri, que ha arribat a fer la roda d'escalfament amb l'equip fins que l'han enxampat.
Sí, afortunadament la cosa no ha anat a majors, perquè ja sabem que a vegades quan s'involucren aficionats i la seguretat dels pavellons, doncs acaba la cosa bastant malament. Ha quedat en una anècdota molt divertida, això sí, la va veure un aficionat dels Pelicans camuflat amb la suadora de l'equip, pràcticament doncs, amb la caputxa posada, recordant a Carmelo Anthony, i vaja, algun tiret ha pogut fer a la pista, un somni jo crec que complert, i com a mínim doncs, ha pogut veure el partit del seu seient. Per tant, dia rodó per l'aficionat, i l'anècdota una més que han deixat l'NBA.
Doncs un somni per ell i per qualsevol aficionat, Adri?
Sí, sens dubte, vaja, qui pagaria per fer uns tirs a qualsevol pista NBA o a qualsevol pista del seu equip preferit? I mira, no diré que està fàcil, però aquest bon home doncs, ho ha pogut aconseguir sense no massa dificultats i sense rebre un càstig massa elevat.
Doncs el vídeo que s'ha fet viral a les xarxes el teniu al nostre compte de Twitter, al nostre perfil @basquetaldia, amb K, @basquetaldia. Adri González, doncs tornem a escoltar dimecres vinent, a veure si hi ha més sorpreses.
Segur que sí, una abraçada, fins dimecres.
I abans d'acabar, encara dir-vos que ha finalitzat el termini per donar de baixa jugadors que puguin ser inscrits per altres equips de la Lliga Endesa 2017-2018. És a dir, que ningú jugador actualment en plantilla oficial de la Lliga Endesa ja pot ser inscrit per altre club ACB aquesta temporada. I Mireia Vila, jugadora de l'Esnat Sant Adrià, espera el que resta de temporada. La jugadora amb un trencament encreuat i menís del genoll esquerre haurà de passar pel quiròfan. Des del Bàsquet al Dia li volem enviar molts ànims. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero, al control, Xavi Pagant a la producció i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà dijous, per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.